COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12 i 20 d'aquest inici de setmana, d'aquest dilluns. 26 de febrer del 2018, a punt d'acomiadar el mes de febrer. Serà passat demà dimecres, aquest any no és any de traspàs, i per tant té 28 dies el mes de febrer. Hores d'ara, 8 graus a la ciutat de Lleida, tothom amb alerta màxima davant de les informacions meteorològiques dia a dia. Ens han avisat ja des de divendres. Ull, que la setmana vinent, ull, que el dimarts igual neve a tot arreu. Ull, ull, ull. Per experiència, i escoltant sempre el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, sé que donar previsions a llarg termini, i quan dic a llarg termini em refereixo a una setmana vista, és complicat d'encertar-la exactament en el moment. És a dir, que farà fred i que hi haurà precipitacions, està clar que sí. Ara bé, dir que seran el dimarts a les 13 hores, doncs això sí que és difícil. Per tant, buscarem la previsió meteorològica, ens informarem amb la darrera hora de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui farem ja la primera connexió en directe al Mobile World Congress, a l'edició d'aquest 2018, on tenim ja el Jaume Sitjà i el David Casero. I, per tant, començarem a palpar aquesta actualitat. També ho farem demà i recordo que dimecres, amb un programa especial per tot COPE Lleida, per tot COPE Tarragona, parlant del Mobile World Congress, però buscarem la vessant, aquella més útil, buscant les persones, les idees, les novetats, no dedicant-nos exclusivament als catxarrets, com diu el David Casero, los catxarritos. No, això també en parlarem, perquè també es presenten coses, però també es presenten idees, també es presenten novetats, tendències, etc etc. D'això en parlarem el dimecres, juntament amb la Mònica Carrasco, amb el David Casero, amb un servidor i amb el Jaume Sitjà. També posarem somriures a les cares de la gent avui, amb el Joel Carnicer, i ens durà a la una el Joan Bellmunt, amb una nova proposta dels nostres pobles. I a partir de la una obrim la radiografia, que és la nostra tertúlia d'esports, amb l'Albert Escuer i el Xavi Pérez. Parlarem de resultats i parlarem de tot el que envolta el futbol i l'esport en general. Hi ha dos quarts de dues, la Nacional 240, amb la Mònica Carrasco des de COPE Tarragona. Ja saps que el que fem aquesta temporada és obrir aquesta via de comunicació, l'hem anomenat així, Nacional 240. Avui parlarem de l'Animac, parlarem de la creació digital i dels joves, dels que van visitar l'Animac per primera vegada i que ara s'hi dediquen, o dels que fins i tot la primera vegada encara no havien nascut i ara ja fan cosetes, ja veureu que és divertit això. Tot això ens plantarem a les dues. 8 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, però busquem la previsió per tota la província, pel que queda de dia i també de cara a demà. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Arriba un canvi de temps amb molt de fred aquests dies, amb la confluència de diversos fronts i aire siberià. Farà baixar molt les temperatures aquestes pròximes jornades i també la cota. Avui, de fet, ja s'ha anat tapant molt el cel amb precipitacions durant aquesta tarda a bona part de la meitat nord i amb una cota de neu a més que anirà baixant avui fins als 400 metres. Tenim avisos grocs al Pirineu, neu, ja que esperem recollir nevades abundants d'uns 10 centímetres de gruix. Baixen les temperatures, doncs, avui tindrem màximes de 13 graus a Lleida, 11 com a molt a Balaguer, 10 graus a la Seu d'Urgell, a Tàrrega 9, a Viella 4. El vent continua fluix, variable, amb tendència a bufar de component est. De cara a demà esperem un cel molt ennuvolat amb precipitacions durant aquesta matinada que no descartem que es produeixin també durant la resta del dia, tot i que de manera més feble i més dispersa. S'esperen nevades a qualsevol cota de fins a 10 centímetres de gruix al Pirineu i 2 a la depressió central. Les temperatures encara baixaran més demà amb glaçades generalitzades ja localment fortes al Pirineu. De fet, s'activaran avisos a tot el territori per mínimes molt baixes de 6 sota 0 al Pirineu, 4 sota 0 a la depressió central. A la capital del Segrià hem de arribar a un grau negatiu, a Tàrrega 2 sota 0, a Balaguer 3 graus sota 0, a la Seu a 5 sota 0, a Viella 8 graus negatius. Pel que fa al vent, continuarà fluix i variable també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que comencem parlant de successos i de veritat, Serà que no ens han avisat? Serà que no tenim informació? Serà que no ens ho han dit? Que no hem vist exemples dramàtics d'això? Han enganxat un home per difondre un vídeo on conduïa a 200 km per hora, és igual per on, o sigui, no és que sigui igual, però vull dir, és igual perquè la velocitat màxima és de 120, per tant, segur que estava per sobre. Evidentment, molt pitjor si era per una zona urbana o d'una carretera limitada a 70-80 km per hora. Però es va gravar conduint a 200 km per hora i bevent alcohol i ho va penjar a la xarxa. De veritat, encara no hem après. Sisplau, quan es condueix, res de beure, ni passar-se de la velocitat màxima. Però encara no m'ha après que tot el que va a internet, encara que ens sembli que és tan gran internet que serà molt, que em busquin a mi, que s'acaba trobant tot, que tot es veu. Els Mossos d'Esquadra l'han denunciat per un delicte de conducció temerària. Home, escolta, després no podrem... Vaja, no sé, és que no ho sabia, és que no... Sisplau, que aquestes coses les hauríem de saber ja. Després, per desgràcia, els dilluns hem de començar a parlar sempre d'accidents el cap de setmana, i no cal el cap de setmana. Entre setmana, doncs els que es poden evitar els hauríem d'evitar. Per cert que aquest cap de setmana hi ha hagut una avaria en una canonada de la central de Cabdella que ha provocat una riuada de 40 centímetres d'alçada i ha inundat dues cases. La CUP, per cert, denuncia la companyia Endesa i sol·licita el tancament preventiu immediat de la instal·lació i una revisió per part de l'administració responsable. El que també ha tancat ha estat la edició de l'Animac d'aquest 2018. Ha tancat aquesta 22a edició amb 30.000 visitants, un 10% més que l'any passat, i també han augmentat els espectacles, un 6%. La directora de la mostra ha celebrat que els creadors vulguin estrenar els seus projectes a Lleida, que això és molt important. Mira, per exemple, el Fernando Pomares ens explica que venia de petit a l'Animac com a públic i ara ve a presentar un curt que s'ha projectat a la Berlinale.
Vam venir aquí a l'Animac quan començava, el 96, o sigui, fa ja 21, 22 anys. Vam descobrir molta animació, vam descobrir una manera de fer cinema diferent i que ens ha marcat molt claríssimament, perquè en aquella època, estem parlant de fa 21, 22 anys, YouTube, internet, no sé el que és avui, i gràcies a un festival com Animac, anualment, que era com una festa per veure un cinema d'animació que era impossible veure d'una altra manera, i sí, clar, va marcar moltíssim. I ara venir aquí, pues, bueno, molta alegria, és casa.
La directora de l'Animac, Carolina López, explica que hi ha projectes que han acabat sent una realitat gràcies a l'Animac i als contactes.
I sobretot el que som molt bons a l'Animac, jo crec, és en detectar el talent. Per exemple, doncs aquest any s'ha presentat un projecte d'un director que va dir públicament que el seu anterior curt, que va ser l'únic català seleccionat a NECI, que és el festival més important del món de l'animació, ho va realitzar gràcies a que va venir a Incubator i va trobar un productor i va arribar a fer aquesta pel·lícula. O els germans Pomares de Lleida, que diu que es dediquen, perquè això és una altra cosa més romàntica, però que de petits o de joves venien com a espectadors a l'Animac i van decidir que era el que volien fer. Vull dir, hi ha projectes a mig, a curt, mig i llarg termini.
Fernando Pomares, que l'escoltàvem abans de la directora. Per cert, divendres va haver, ara en plana política, el divendres va haver el ple de l'Ajuntament de Lleida, on es va tornar a rebutjar homenatjar les víctimes de l'1 d'octubre i dedicar un carrer o plaça al referèndum. Membres dels CDR van irrompre a la sessió per exigir la implementació de la República. I també ha passat aquest cap de setmana que la Setena First Lego League s'ha centrat al cicle humà de l'aigua i els problemes de gestió d'aquest recurs natural. El concurs de robòtica ha plegat enguany 273 alumnes de 31 escoles i instituts amb la participació per primer cop d'Andorra. I l'obra polèmica dels presos polítics es podrà veure al Museu de Lleida la setmana vinent. Fonts de l'equipament lleidatà han indicat que s'estan barrejant un parell de dates i que l'obra es podria exposar el 8 de març. Lleida celebra el Dia Internacional de les Dones amb 45 propostes reivindicatives, formatives, culturals i lúdiques. L'acte unitari del 8 de març s'avança al dia 7 per la convocatòria d'una vaga general feminista per part d'entitats i organitzacions sindicals. I el que fem tot seguit és parlar d'esports, com sempre ben acompanyats amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs abans de parlar de futbol, bàsquet o d'hoquei, parlem de motor, perquè Marc Márquez acaba d'anunciar que ha renovat 2 anys més amb el seu actual equip Honda. Per tant, Marc Márquez es queda a la casa Honda fins a l'any 2020. Els resultats de cap de setmana en parlarem a partir de la 1 a la radiografia, però important, victòria del Lleida Esportiu a domicili. Ja sabem que aquest any les victòries a domicili són cares, tot i que el Lleida Esportiu sempre se li han donat bé. Llagostera 2, Lleida Esportiu 3, segueix cinquè a la classificació general, però ull, a 3 punts només del tercer i del quart, que ja són posicions que otorguen ja aquest privilegi dels play-off. En bàsquet, divendres, derrota a casa, Força Lleida 72, Corunya 78, i amb hoquei, recordem que havia la Copa del Rei, el Lleida Llista va quedar enquadrat amb el Reus, finalment derrota, però per un, Reus 7, Lleida Llista 6, i ja de cara a la setmana vinent tornem a la Lliga, amb Voltregà, Lleida Llista, per seguir mantenint aquest bon moment de la classificació.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, com cada dia, ara arriba el moment en el que fem memòria, ben acompanyats amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I, bueno, comencem setmana i recordem, tal dia com avui, de l'any 1993, que són 25 anys enrere, no més o menys, no, 25 anys enrere, un 26 de febrer de l'any 93.
Doncs els titulars eren pels Mossos. Ah. En aquells moments, Madrid tenia un deute de 6.000 milions en concepte de finançament pel desplegament dels Mossos d'Esquadra a Catalunya.
Però com és que els governs tenen deute sempre de tot? Sempre deuen diners, els governs.
6.000 milions. Bueno, eren pessetes, però bueno, són 6.000 milions.
Igual, però si és que parlem d'unes xifres ja que fan por.
Els Mossos vigilarien la presó de Lleida a partir de l'estiu del 93. I pels anys 92-93 no hi havia cap acord de finançament. La Junta de Seguretat havia d'aprovar a l'abril el desplegament de Mossos a tota la zona de Ponent. Convergència i Unió sol·licitava un nou pla especial pel centre històric. Demanaven agilitzar els expedients de ruïna i les inspeccions. L'oposició demanava rehabilitar tota una zona en conjunt. Josep Varela, cap de l'oposició, pensava que era urgent la constitució d'una oficina de rehabilitació i proposaven fer un estudi exhaustiu dels edificis del casc antic. També el Mercat de Tàrrega podria acollir, era notícia, volia acollir la seu del canal Segarra-Garrigues. El consistori destinaria 60 milions per pagar els deutes que tenien amb Mercassa. Tant l'equip de govern com l'oposició estaven d'acord i això permetria resoldre els problemes de finançament de les instal·lacions. Uns desconeguts, fa 25 anys, es dedicaven a robar sacs de correus de les bústies de Lleida.
Déu-n'hi-do.
Els obrien amb un ferro o claus falses, els lladres enregistraven la correspondència cercant xecs. I les bústies que van ser més atracades, podem dir, van ser al Passeig de Ronda, Balmes o Plaça de les Missions. Aquests eren els punts afectats per aquests robatoris.
Però buscant xecs, si no és el portador, no et serviria de res, tampoc.
Algun devia haver així el despistat.
Clar, de moment que ho feien és que alguna cosa aspiraven trobar.
Sí, ho haurien provat abans.
Ara, veus, jo potser, clar, no m'hi he dedicat, però no ho hagués pensat mai de fer-ho, per exemple.
Oh, però és que si ho pensen tot, eh?
Ara t'has de fer un fart d'obrir cartes fins que trobes una amb un xec i que vagi el portador.
Mira, la necessitat a vegades...
Fa 25 anys, d'això.
Això va l'any 1993. I acabem parlant d'un nen de 10 anys, Rubén es deia, fill de pares separats, tenia molta por del seu pare, que deia que l'obligava a llançar-se per barrancs. L'obligava a passar les comportes del riu, aquí a Lleida, segons manifestacions de la seva mare, i des de feia 16 mesos no li passava a la mare la pensió tal com havia dictat que li tenia que passar, havia dictat al jutge. Uh-huh. Algunes assistentes socials i psicòlegs van examinar el nen després de la denúncia interposada per la mare i van dictaminar que tenia molta por davant la presència del seu pare, que farien tot el possible per no estar, que no volia estar a prop d'ell. Que llavors, clar, les assistentes socials també van fer possible per arreglar aquesta família i protegir aquest nen.
Clar, com sempre, permeteu-me que posi les cometes, la víctima és el que no té culpa de res, que és l'infant.
I la mare, a vegades.
I la mare també no, però en aquest cas parlem del nen. El nen
en
sí
aquest
que...
cas, el nen de 10 anys. Escolta.
Mari Carmen.
Fins demà.
Fins demà.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido?
Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Dotze 36 minuts. Fem, com ja hem dit, la primera connexió amb el Mobile World Congress a la edició d'aquest 2018. Ja sabeu que nosaltres intentem cobrir-ho. És un acte importantíssim. Tampoc cal que ho descobrim ara nosaltres, això, però que ho hem de tenir clar, que això no s'ha de deixar perdre. Per això, el Jaume Sitjà i David Casero estan ja avui, el primer dia, al Mobile World Congress, i seguiran demà també, i dimecres, un programa especial que farem des d'allí, des de les 12:20 fins a les 2. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
Com estàs? No esteu sols, que no?
No, bueno, sí, David, bon dia.
Hola, David, buenas tardes.
Ja, David Casero, bon dia.
Aquí estem com sempre, el trio dels dimecres, doncs avui, dilluns, dimarts i dimecres. Hem arribat, doncs, a aquest Mobile World Congress del 2018. Pues, com sempre, s'esperen més de 110.000 visitants, superant les 108.000 que van tindre l'any passat. I com no, ahir van fer la primera presentació del Samsung Galaxy S9, que va estar allí el David, que tot seguit ens ho explicarà. I què tenim per aquesta setmana? Doncs moltes entrevistes. Tenim entrevistes amb ZTE, amb el seu nou smartphone, aquest que té pantalla per les dues cares i que s'amplia la pantalla. Doncs també aquest migdia ja tenim entrevista concertada amb el cap de màrqueting. Mm-hmm. Com no, també parlarem de seguretat, perquè la seguretat és un tema important. Fa anys que en parlem i també tenim la nostra entrevista preparada amb Kaspersky. Amb una empresa molt jove, dimecres estarem en el seu estand i farem allà en directe, que és Wiko, doncs també estarem en Wiko. I com no, Samsung, després parlarem més tranquil·lament, a part d'ahir de la presentació, i molt més. Ara el David us explicarà tot plegat què va ser ahir la primera presentació d'aquest S9 aquí al Mobile.
Bueno, ayer día cero, Ricard, tú decías hoy primer día del Mobile, pero bueno, día cero del Mobile, muy completo, con presentaciones de Telefónica, con su lanzamiento de Aura, que ya hablábamos desde el año pasado, con los nuevos modelos de Nokia también y un refresh que pondremos ahí y que veremos para recordarnos un poquito como cada año de lo que era Nokia. También ZTE presentándonos su teléfono de doble pantalla, que hablaremos de él, y la gran puesta de largo del Samsung S9, que ayer pudimos ver, bueno, pues cómo Samsung, o el concepto de Samsung es introducir la realidad aumentada dentro de la cámara y que todo con lo que interactuemos en nuestro alrededor sea a través de encender la cámara de nuestro teléfono, pero con una cosa muy divertida, y es que los animojis de Apple, que tanto llenaron en octubre del año pasado las redes sociales, creo que el 16 de marzo, en su lanzamiento del S9, veremos cómo se llenarán las redes sociales de nuestros propios avatares. Jaume y yo nos hemos hecho nuestro avatar, y tan mal me ha quedado, ¿no?
No, bueno. Jo provaràs dimecres, perquè és diferent de lo que estàvem acostumats. La realitat virtual serà un dels principals protagonistes, com també la intel·ligència artificial.
I la seguretat, como no, si hablábamos de la noticia que comentabas antes de alguien que ha subido a las redes sociales una foto bebiendo, sí, conduciendo y haciendo, aquí tenemos un nuevo concepto, que es el Seat León Cristóbal, el cual, bueno, pues es un coche que primero tienes que soplar y dar 0-0 para que arranque, si no, no arranca. Bueno. Con lo cual, el control parental llevado a los vehículos. Os lo enseñaremos en un vídeo en las redes sociales.
Muy bien. Por cierto, el Samsung S9 y S9 Plus, ¿los has tocado ya? ¿Dejaron espacio para tocarlos o no?
los hemos tocado, los hemos probado, nos hemos hecho nuestro emoji. Físicamente podemos decir que es muy parecido al S8. No hay más que una pantalla infinita.
Es igual, ¿eh?
Sí que han pensado en los zurdos, porque esta vez el lector de huellas lo tenemos en el centro y no en el lado izquierdo como lo teníamos hasta ahora en la parte trasera. Y sí que, bueno, una cosa además también importante, las diferencias que siempre hacen entre el S9 y el S9 Plus. El S9 Plus es el que vendrá con doble cámara y además probado con el Instituto de Recerca Biomédica de California. Bueno, pues se ha podido constatar que el lector del pulso, el pulsómetro, es exactamente igual que el de una máquina profesional. Con lo cual, al final, esta doble...
Profesional médica.
Con lo cual, al final, esta cámara se han basado mucho, según Samsung, en hacerla lo más parecido al ojo humano. Tanto que incluso las fotos en plena oscuridad, 100% de oscuridad, ayer la foto fue increíble, salimos todos. Hace hasta 8 fotos que mezcla con 8 tipos de luces diferentes para buscar las sombras y las sombras las convierte en imagen. La verdad que es increíble.
Doncs això en parlarem i ho veurem i ho tastarem i ho explicarem des d'avui, demà, dimecres i els posteriors dies, sempre en directe des del Mobile World Congress, avui amb el Jaume Sitjà i el David Casero, que també repetiran demà i dimecres amb aquest programa especial tant per Cope Lleida com per Cope Tarragona, on no ens limitarem, com deia, només a parlar de cacharritos, com diu el David Casero, sinó que parlarem d'idees, parlarem d'evolució, d'innovació, de què es presenta el Mobile World Congress, perquè hi ha moltes coses que es presenten que són idees, que són tendències que ens ajudaran a viure millor en el futur immediat i, evidentment, parlarem de cacharritos, de cosetes també. D'això també en parlarem perquè també n'hi ha. Estava llegint més de 1.000 expositors, per tant, imagineu si n'hi ha de coses per explicar el mobile. Escolta, deixem aquesta connexió des del recinte firal de Fira de Barcelona, Mobile World Congress, edició del 2018, David Casero i Jaume Sitjà. Gràcies per estar amb nosaltres avui en directe.
Ok, Ricard, te estaremos escuchando. Mañana más y mejor.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-2895-20.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Cerealista. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro te ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad en el tratamiento contra las malas hierbas de hoja estrecha. Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y este es Syngenta.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estás informat.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Mama said that it was okay. Mama said that it was quite all right.
Pues una cançó així simpàtica per posar somriures a les cares de la gent i tots els dilluns, ja sabeu, tinc un encarregat, jo per fer això. Ho fem amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Don't get me wrong, I think sempre dic el mateix.
No vull allargar molt, perquè si no estic un minut així i després s'acaba l'espai.
Sí, home, serà per això. Un dia t'has de gravar, Quan vinguis aquí a la ràdio jo et gravaré, però si no t'has de gravar, perquè si no...
Si voleu us ho puc ficar per quan us truquin quan te truquin al mòbil...
Escolta!
Ja et ficaré...
Home, ara no, però tu te recordes... No, a tu et va agafar molt petit, això. Però l'època que es feia negoci...
Els politonos.
Amb els politonos.
7777.
Però no eren smartphones, eren telèfons normals.
Sí, sí,
que podies ficar musiqueta. I la gent es gastava 3 euros...
Era caríssim.
...per posar 20 segons d'una musiqueta.
Sí. Recordo que havies de baixar un SMS, vull dir, t'enviaven un SMS...
Sí, sí, sí.
I després havies d'enviar un altre per aconseguir la cançó.
Tremendo. Jo no ho vaig fer mai, perquè jo tota la vida he tingut el telèfon en silenci o el ring clàssic.
No, jo sí que ho feia, de petit.
Bo, jo no.
Sí.
Bueno, escolta, les notícies del reírse...
Les notícies del reírse...
O algú ha fet amb Joel Carnicer.
Bueno, això mateix. Bueno,
sí, recorda que la setmana passada vam parlar d'un parell de garrafes.
Sí, pues mira, ara he trobat una notícia...
A veure.
Que era un comunicat de la universitat que deia, amb majúscules...
Aura comitas, no.
Penjat per la residència i deia... Stop, una señal de stop, y sigue, masturbarse en la ducha. Y ya os digo, el desagüe y las tuberías de la ducha no están diseñadas para soportar la cantidad de semen que entra en el sistema. La sobrecarga de semen los primeros días de la semana ha causado una sobrecarga en los desagües de las duchas. Ayuda a mantener limpios los baños del campus. Por favor, mastúrbate en tu habitación. ¿Vale? Y eso es de la Universitat de Maryland.
Carai.
¿Vale? I han ficat el missatge en castellà, també. Vull dir, en molts idiomes, per si de cas. Que quedi constància.
Usat el calcetín, com feien American Pie.
Exacte.
La pel·lícula. Calcetín, ja està.
El que m'agrada és, perquè tot està amb lletres majúscules...
Una sobrecarga en el sistema de desagüe.
Exacte.
Però escolta, però, bueno, clar, en aquestes edats és molt prolífic, no? La universitat, però vaja...
Los mejores años de tu vida, ¿no? Y llavors, deu ser... Lo bo del tema és que les lletres estan totes en majúscules i al final la lletra petita, así que, por favor, masturbes en su hábitat.
Carai, hombre, ya. Hombre.
I ya
está bien
el tema.
Bueno. Això a la Universitat de Maryland.
A Maryland.
Als EEUU.
Sí, i bueno, i això me dona a entendre que l'ésser humà no canvia mai, perquè ara atén a la notícia que ve ara, i és que diu que... rave matinal con marihuana y speed en una residencia de ancianos acaba con 4 muertos.
Rave vols dir una rave, una festa.
Una rave total, sí.
A veure.
Resulta que el pasado domingo, la noticia es de fa uns dies, el pasado domingo a las 7 de la madrugada, la Guardia Civil entraba en la residencia Vallesul de Madrid tras recibir varias llamadas de vecinos que denunciaban el alto volumen de la música que procedía del edificio.
Hombre.
¿Vale? Llavors diu que los agentes tuvieron que entrar a la fuerza después de pedir varias veces, por favor, que abrieran las puertas, y una vez dentro los agentes certificaron la muerte de 4 internos que habrían fallecido tras consumir cigarros untados con marihuana y speed. Vale, i llavors, ara, espera que ara ve...
Igual s'estava medicant per baixar la tensió, alhora.
Sí, o per pujar-la, perquè... Diu, ara venen les cometes, eh? Diu, 75 ancianos bajo los efectos de la droga. Obro cometes. Cuando entramos, nos encontramos con la gravedad del asunto. Había cerca de 75 ancianos con serios síntomas de haber consumido estupefacientes y bailando la conga. 4 de ellos muertos en parada cardiorrespiratoria, mientras el resto seguía emborrachándose. No pudimos hacer nada por salvar su vida. Y bueno, y eso. Bueno, ¿no? Y que el volumen triplicaba los decibelios permitidos por la Comunidad de Madrid.
A ver, que eso es aquí España.
Sí.
A veure, ens riem, hi ha 4 persones mortes, eh? Però...
No, però el tema és que els altres seguin ballant.
Sí, que, bueno, clar, que havien perdut la noció de la realitat. De totes maneres, no podran dir que fossin menors d'edat.
No, vull dir, podríem dir que ja eren...
Sabien lo que hacían.
Ja eren bien... Ja eren bastante grans, ara, també.
Escolta'm, pues mira, no ho sé.
No, mira, això...
Han mort fent el que volien.
Sí, drogant-se.
Però a veure, i quin control hi havia amb aquesta residència, per cert?
Bueno, suposo que ho han fet de nit i es pensaven ja...
Home,
que
de nit ja, però que no hi ha ningú vigilant.
Bueno, pues... Lo molt que els importa.
Clar, però ja, imagina't els dinerals que cobren a les famílies per les residències, però resulta que no hi ha ningú vigilant.
Hauria d'haver com unes garanties, no? Si se muere en medio año, le devolvemos el dinero.
No, això no, però si la persona muere en una rave a las 7 de la madrugada Doncs un reembolso, una cosa, no?
Algo, la voluntat.
Mare
bueno,
Déu.
Diu que després aquesta diu que dos agentes acuden a desmantelar un punto de droga i acaben poniéndose un chute.
Queríamos comprobar si lo era.
ya que estamos aquí, diu que agentes de la policía de Jaén detuvieron el pasado lunes en el barrio de Peña Méfesis a dos compañeros del cuerpo, un hombre y una mujer de 28 y 37 años, que llavors estaven de servei i, a més, armats.
Sí, aquí això ja té perill.
Sí, llavors, clar, es veu que obro cometes els hi van dir els... Sí, no, perquè ho diu. Quan els havien pillat els altres, diu, prueba que la primera és gratis. Li van dir els, aquells, saps? I llavors, bueno, pues...
Ja no te detengo.
Ja, exacte, va dir, bueno, mira, pues... Tard.
Escolta, estic pensant ara, canviant de tema,
sí,
que tenim... Mira, te vaig incorporar un tercer nom a l'espai perquè et sigui encara més difícil de triar.
Ah, vinga, va.
Vinga, va. El primer, venga. Bueno, el primer és el que ja tenim, de
exacte,
moment, Algú ho ha fet.
Algú ho ha fet.
El segon, Les notícies del reir-se.
A mi m'agrada molt aquest.
Aquest t'agrada?
A mi m'agrada molt aquest.
Doncs el tercer, que jo veig que comença a ser una tònica general, és Obro cometes.
Ah! Pues està difícil.
Anem a posar somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer del seu espai. Obro cometes.
Sí. No descarto res.
T'agraden, les cometes?
Sí, però el que més m'agradaria és que ara repetissis el número de telèfon una altra vegada.
No, home, una altra vegada no, que perdrem 3 minuts aquí obrint cometes i tancant i encertant números.
Bueno, vale. Bueno, si ja tens, ja... Bueno, vale. Vinga, va, pues te'n dic una altra, i és que diu que... I això, ara te... Tot sentit, amb aquesta vida. Un empleado de Cruzcampo reconoce que lleva 12 años orinando en los tanques de cerveza.
Au, vinga, home.
Vale? O sigui, ara entenc el perquè el és tan dolenta.
Sabe diferente.
Sí, diu que...
Bueno, però a veure, que un tanc d'aquests té mils i mils de litres, no es deu de notar res.
Bueno, però ja està allí, m'entens? Fa poc van tancar una fàbrica allí a Andorra... Perquè però, un dels empleats... Era d'aigua, això... i hi havia un dels empleats que es cagava a dins de
les aigües. Tio, aquestes coses ara no me les expliques.
Bueno, mira, ves, s'ha d'anar
bueno,
amb cuidado.
A veure, que allí sí que es devia de notar, però la cervesa, no sé, amb tants litres i bueno, tal. Però bueno, diu, que tome nata a la presó de per vida, suposo.
Bueno, el tema diu que llevava 12 anys orinando en el interior de los tanques. 12 anys. I que també hacía sus necesidades en los barriles gigantes. O sigui, a més, també hi havia sorpresa. ¿Vale?
Però...
Llavors, vaya a obrir cometes. Vaya a obrir cometes. I el tio va dir, es como una ruleta rusa. A veces cuando estoy con mis amigos y piden Cruzcampo, me sonrojo por dentro. Que se jodan. Tanco cometes.
Però en quin país vivim? Però què és això? Però és que això és intolerable, aquestes coses, jo no sé.
I, espera, perquè va continuar el senyor, és que perquè això ho ha explicat un senyor i ara l'han fet fora...
Però que no van veure que totalment demanava menys ell?
Ja, però bueno, mira... És...
No, jo és que treballo ahí, però no me gusta.
Exacte. La gent...
Que sé cómo se hace.
Va obrir... Ahora lo contesté y
tú también.
Diu, la primera vez que oriné dentro de un tanque fue cuando llevaba 2 años trabajando, después de ascender de puesto y ganarme la confianza de mis superiores.
Joder.
Vale, diu que ja no lo volverá a hacer más.
No, clar, home.
I diu, obro cometes, el pasado es. A partir de ahora, podréis comprobar el auténtico sabor de una buena Cruzcampo. ¿Vale?
Però aquesta notícia de quan és?
No, és de fa molt poc, d'unes 2 setmanes, perquè li van fer una entrevista a un diari.
Mare de
Déu. Vale? I llavors diu, espera. Li han ficat un àlies, no és el seu nom real, es diu Uriel, i diu que, obro cometes... Lo vi en un capítulo del último superviviente. Això, de que anava bé el picat,
o sigui,
no?
Que ens feia un favor.
Sí, i a més va dir...
Però a veure, aquest home ha anat a judir... O sigui, segueix treballant?
Sí, o sigui, el tema sí,
te
sí,
perdonamos, tranquilo.
Sí, o sigui, el tema és, el tio ho ha volgut dir i va concedir una entrevista en un diari...
Però no ho entenc, això. I segueix treballant allí.
Home,
però a judici directe. Però...
Aquí despatxes, no ho saps. No. Ell ho ha dit sota un àlies, no ho saps, això.
Bueno.
Clar, no es pot fer res, no es pot fer res. O sigui, no, però si de cas no compreu Cruzcampo i ja està.
Bueno.
Igual que atén aquesta que diu que un joven se parte 2 vèrtebres i se queda parapléjico tras intentar chuparse el pene. ¿vale? Diu que el tal Cristóbal Tolosa, de 19 años y de Oviedo.
I amb 19 anys, és que...
Sí, bueno, mira, a vegades el San Calentín es lo que té, ¿no? Diu que ha sido trasladado con síntomas de paraplegia en un helicóptero desde su ciudad hasta el hospital de Valdecilla, en Santander. Bueno, y llavors explico una mica el tema.
Pero,
¿no?
pero de urgencia, vamos.
Sí, sí, diu que la vértebra L3 y L4, que son de líneas de metro, dijeron basta y se partieron por la mitad.
Pero es que, mira, ara ja em faig creus, eh?
Sí, bueno...
Amb 19 anys. Sempre és més fàcil trobar... Bueno, res. Que et queden 30 segons.
Ja, només?
Sí, sí, clar. Ja, no saps que passa molt ràpid el temps?
No, ja ho veig. Bueno, va, pues me deixes dir un acudit.
L'acudit, ai, tremola, venga.
Venga, va. Diu, ¿cómo se maldicen dos pollitos?
¿Dos pollitos?
Sí.
Maldicen, ni idea.
Caldito seas...
Caldito se... Mare de Déu. Bona setmana, Joel Carnicer.
Bona setmana, Ricard!
Doncs apa, ara sí, que ja anem directes cap a la una, com sempre, buscant aquesta nova proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
A veure, cap on anem avui?
Comencem amb alegria.
Ah?
Avui anem cap a l'Alta Ribagorça.
Uh-huh.
Per què? Pues perquè l'Alta Ribagorça, el poble que anem avui, és encantador, em té el cor robat, i a més ja, d'aquí un parell o tres de mesos, començarà l'inici de la baixada de les Falles.
Uh-huh.
Per tant, si endivines on anem, és a Durro, perquè és la primera població que, quan arriba els vols de primers de juny, el solstici d'estiu, bueno, és Sant Joan, però ells ja ho fan abans. Uh-huh. Durro és situat a una altitud de 1.386 metres, és un poble que conserva tota la seva estructura pirinenca, té carrers amb còdols, cases de pedra, balcons i ràfics de fusta treballada que volen fins a mig carrer, coberts amb lloses de llicorella del país, xemeneies fumejant, llançant glopades denses d'un fum grisós que puja vers el cel, i reixes de ferro forjat, balconades que aguanten florits geranis de diferents colors, i tot dona la benvinguda al viatger que arriba fins aquí. L'església de Durro és d'estil romànic, és d'una sola nau, ampla i profunda. Està dedicada a la Nativitat de la Mare de Déu i amb el seu campanar alt i massís, amb un porxo majestuós, que és d'una bellesa singular on hi ha situada la porta d'accés al temple. Al fons, les serralades. Més amunt, l'ermita de Sant Quirc, romànica, també. És un petit temple d'una sola nau coberta amb volta de canó i capçada per un absis semicircular. Té teulada de doble vessant i llosa de pissarra. Té campanar d'espadanya de dos ullals i es veu el corronco, i allí el cant dels ocells, la neu o el plogim, les flors o la mullena de la matinada, tot ens parla de Durro. D'aquest poble, i concretament de la seva església, procedeix una talla de fusta romànica, imatge de la Verge que formava part del davallament de Durro, del segle XII. És un poble d'obligada visita en tot el seu conjunt. I ara, quan arribin els primers dies de juny, que comença la baixada de les Falles, és una experiència inoblidable. Personalment les he baixat, he corregut Falles a Durro, i la veritat és que ho recomano. Ara s'ha massificat amb el fet d'estar declarat patrimoni.
Es va notar molt.
Es va notar molt, però bueno, Durro, qualsevol època del temps, val la pena visitar.
Ja t'ho dic perquè facis agenda, perquè a més vam parlar amb l'alcalde de la Vall de Boí, i ja tenen publicat el calendari d'aquest 2018. La de Durro, que com bé dius és la primera, serà el 16 de juny.
És la que obre. Sí,
16
sí, sí.
De juny, dissabte. La setmana següent és Sant Joan, ja és la de Boí, que coincideix amb la festa major del poble de Boí. I a partir d'allí doncs, hi ha Barruera, Erill, Taüll, i aquest any com a novetat, el Pla de l'Ermita.
Sí, s'ha afegit.
És nova aquest any.
Ho vaig llegir, que s'afegia el Pla de l'Ermita també a la baixada de Falles. Mm-hmm. I, bueno, com que atreu tant turisme, pues la gent el que va és a intentar captar aquest turisme i que hi deixin una, no sé, la seva petjada econòmica al territori. Que, de totes maneres, particularment, preferia, quan hi havia la baixada només de la gent del poble,
uh-huh,
que jo l'havia viscut en aquestes èpoques, i no tota aquesta massificació que perd la identitat una mica. Però, bueno, és...
S'ha de buscar aquest equilibri. Sí.
Exacte. És el tribut que s'ha de pagar als temps moderns. Molt bé. Per acabar, la dita, Ricard. Diu, febrer curt és de 28, i si es mou, en té 29.
Gràcies, Joan.
Doncs apa, 30 segons, arribem a la una de la tarda. Buscarem la darrera hora informativa, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Després hi tornem amb la radiografia. Ja sabeu, la tertúlia esportiva, on posem sobre la taula tots els resultats del cap de setmana. I a partir de 2:15, obrim la Nacional 240, fent el remat final avui de l'Animac. Hores d'ara, la xarxa viària lleidatana sense cap incidència, però no perdem de vista tant demà com dimecres, que és quan s'espera aquestes precipitacions en forma de neu i en forma d'aigua, depenent de les temperatures, que segur que la xarxa viària es veurà afectada. N'informarem, com sempre, des d'aquí mateix.
Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Segunda detención por el crimen de Susqueda. Los Mossos han detenido al hijo de Jordi Mayentí por su presunta relación con el asesinato de los dos jóvenes. Última hora, Yolanda Canales.
Esta última detención se ha producido en Salt, también en la provincia de Girona, y los Mossos están registrando en este momento el domicilio de este segundo detenido. Lo que sí tienen claro los investigadores es que Jordi Magenti Gamell es el autor del doble crimen de Susqueda, lo decía el intendente de los Mossos, Antonio Jiménez.
Sí que puedo afirmar que a falta de que el procedimiento se sustancie y que se pruebe judicialmente que es autor, es un presunto autor del que nosotros no tenemos duda de la autoría.
Magenti, recordemos, fue condenado a 15 años de prisión por haber matado a su exmujer en 1997. Salió en libertad en 2012.
Está en marcha la primera cumbre bilateral entre España y Túnez en casi 10 años. Mariano Rajoy y 6 ministros españoles tratarán de reforzar la posición de nuestro país como socio de Túnez. Enviada especial de COPE, María Daván.
Mariano Rajoy ha sido recibido con honores en el Palacio Al-Kasbah y celebra hasta ahora un encuentro bilateral con el presidente del gobierno tunecino. 6 ministros acompañan al jefe del Ejecutivo en una cumbre con la que España busca afianzar las relaciones comerciales e incrementar la colaboración entre los dos países en materia de terrorismo e inmigración. La visita de hoy incluirá un homenaje a las víctimas de los atentados del Museo del Bardo en el 2015, entre ellas 2 españoles.
Y hay más noticias en este lunes 26 de febrero que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
La historia se repite en Nigeria. El gobierno nigeriano confirma la desaparición de 110 niñas de una escuela de secundaria atacada por los yihadistas. En la memoria sigue el secuestro de 200 menores en otro colegio de Chibok a manos del grupo terrorista Boko Haram. Más de 100 de esas niñas secuestradas en 2014 han sido liberadas, pero 112 permanecen todavía en cautiverio. La llegada irregular de inmigrantes a España se dispara en 2017. Según el balance migratorio de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, llegaron casi 29.000 inmigrantes, el doble que en 2016. La mayoría son marroquíes, 250 se dejaron la vida en el camino y durante el pasado año se registraron 150 desapariciones. Y la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 9 años de cárcel a un hombre que ató con una cadena a la cama y golpeó durante toda la noche a su expareja sentimental. Lo hizo en presencia de los 3 hijos comunes, los 3 menores de edad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
En el espejo de hoy vais a recordar la historia tremenda de Asia Bibi.
Lo vamos a recordar porque el pasado sábado nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández, pudo recoger en exclusiva una petición dramática de Esham, que es la hija de Asia Bibi. Una petición dirigida al pueblo español, a las instituciones y a la iglesia para que se movilicen y recen por la liberación de su madre, sentenciada a la pena de muerte en Pakistán hace 9 años por blasfemia contra el Islam. El pasado sábado su esposo y su hija estuvieron en el Coliseo Romano, que por iniciativa de ayuda a la iglesia necesitada se iluminó de rojo en recuerdo de todos los cristianos perseguidos en el mundo. El Papa les recibió en audiencia y reconoció que Asia y tantas víctimas de la persecución son verdaderos mártires de nuestro tiempo. Un equipo de abogados está haciendo todo lo posible para obtener una audiencia en la Corte Suprema de Pakistán que revoque definitivamente su condena. Esto es lo que vamos a ampliar dentro de un ratito en el espejo.
Pues recordaremos todos efectivamente la historia de Asia Bibi en unos 30 minutos. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, hoy se cierra una jornada de liga y mañana
Abre otra el Real Madrid, Luis Munilla.
Sí, hoy se cierra la jornada a las 9 con el Levante Betis. Mañana comienza la jornada 26 con el Español Real Madrid. Noticias del equipo de Zinedine Zidane, Miguel Ángel Díaz.
El equipo prepara el partido de mañana ante el Español. Recordemos que el equipo está enrachado. Suma 5 victorias consecutivas en las que ha marcado 20 goles. Zidane todavía no va a poder contar ni con Kroos, ni con Modric, ni con Marcelo, ni con Vallejo. Van a volver al 11 inicial Sergio Ramos, que no pudo jugar el pasado fin de semana por sanción, Asensio e Isco. Está a punto de comparecer Zidane en la sala de prensa.
En el Paris Saint Germain, Neymar está pendiente de pasar pruebas médicas tras torcerse ayer el tobillo. Unai Emery espera que pueda jugar contra el Madrid el día 6 en la Champions. En el Sevilla, el presidente Pepe Castro ha dicho estar totalmente tranquilo después de declarar hoy ante el juez por presuntas irregularidades en su gestión al frente del club. Y ha terminado la primera tanda de entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en Montmeló. Informa a Carlos Miquel con el susto para Fernando Alonso, al que se le salió una rueda y terminó la grava. Ha podido rodar un poco al final. De momento, mejor tiempo para Valtteri Bottas. Recordamos que a las 2 arranca la segunda tanda.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida, que ens durà fins a les 2 de la tarda, però saps que t'acompanyem de dilluns a divendres ja des de les 12:20 amb Herrera en COPE a Lleida. Comencem setmana dilluns, hem començat setmana, de fet, 26 de febrer del 2018, hores d'ara, hem guanyat un grau, amb 9 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica, que ens estan dient que ull, que sí, que ve el fred, que atenció. Jo només dic el de sempre, fred en farà, perquè anar de fred, potser nevarà, potser plourà. L'únic que hem de fer és tenir cura a les carreteres, i si neve o es gelen els carrers, caminant també, eh? Tenir cura, són 2 dies, passe i ja està. Per tant, que no haguem de lamentar cap mena de desgràcia personal perquè 2 dies faci fred. Ens ho explica l'Anna Borrell. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Arriba un canvi de temps amb molt de fred aquests dies, amb la confluència de diversos fronts i aire siberià. Farà baixar molt les temperatures aquestes pròximes jornades i també la cota. Avui, de fet, ja s'ha anat tapant molt el cel amb precipitacions durant aquesta tarda a bona part de la meitat nord i amb una cota de neu a més que anirà baixant avui fins als 400 metres. Tenim avisos grocs al Pirineu, ja que esperem recollir nevades abundants d'uns 10 centímetres de gruix. Baixen les temperatures, doncs. Avui tindrem màximes de 13 graus a Lleida, 11 com a molt a Balaguer, 10 graus a la Seu d'Urgell, a Tàrrega 9, a Viella 4. El vent continua fluix, variable, amb tendència a bufar de component est. De cara a demà esperem un cel molt ennuvolat amb precipitacions durant aquesta matinada, que no descartem que es produeixin també durant la resta del dia, tot i que de manera més feble i més dispersa. S'esperen nevades a qualsevol cota, de fins a 10 centímetres de gruix al Pirineu i 2 a la depressió central. Les temperatures encara baixaran més demà, amb glaçades generalitzades ja localment fortes al Pirineu. De fet, s'activaran avisos a tot el territori per mínimes molt baixes de 6 sota 0 al Pirineu, 4 sota 0 a la depressió central. A la capital del Segrià hem de arribar a un grau negatiu, a Tàrrega 2 sota 0, a Balaguer 3 graus sota 0, a la Seu a 5 sota 0, a Viella 8 graus negatius. Pel que fa al vent, continuarà fluix i variable també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Comencem la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, com sempre, amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I comencem a parlar d'esports amb el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I amb l'Albert Square, cap d'esports del diari La Mañana. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Per cert, ara parlarem de resultats del cap de setmana, però déu-n'hi-do. I saps quin és el problema? Que ja comença a no semblar-nos una cosa excepcional. Mira que s'avisava. Jo era dels primers que vaig dir, home, potser no n'hi haurà per tant. De l'arribada de... Li diuen seguidors de futbol, diem-li d'una altra manera, a Bilbao, els russos, per entendre'ns. 24 hores abans, jo ho sé perquè es deia aquí a la ràdio, ull, l'escola del costat havia tancat aquell dia. Van tancar una escola ja per precaució. Els botiguers li van dir que intentessin no obrir. Jo pensava, caram, potser en fem un gran massa. Al final, un Alzheimer mort d'un infart, el que vulguis, però les imatges de les batalles campals,
ja comencen a ser massa conegudes, a sovint, però són lamentablíssimes. Eh? Mirem com ho mirem, això.
Des del moment que tu has de tancar una escola per és un que... partit de futbol, és que tenim un problema i molt greu. I és un problema conegut. És que ara mateix la FIFA damunt de la taula té una patata calenta, calenta. Hi ha un Mundial, eh?
I a Rússia.
Sí, en 4 dies hi ha un Mundial a Rússia. A l'última Eurocopa, recordeu les imatges també dels russos, la que van arribar a liar, i el que va passar l'altre dia a Bilbao. I això és responsabilitat de tots, perquè al final tota aquesta gent, aquestes bengales, d'on surten aquestes bengales? O sigui, aquesta gent ha vingut de Rússia, ha vingut amb avió.
Sí. Tenint en compte que avui en dia amb avió vigila, no pots ficar un pot de colònia que sigui més gran de 150 mil·lilitres, per exemple.
Això què vol dir? Doncs que les han aconseguit aquí. Sí. Jo veia un Twitter de la Falange Vasco Navarra, bienvenidos camaradas rusos, què tal? Ostres, jo em resisteixo a pensar que al 2018 els cossos de seguretat de l'Estat i locals, en aquest cas la Xina, no tenen localitzats aquest seguit de seguidors, no? Però s'ha de ficar madura. Vull dir, què va passar l'altre dia?
Però ja venen especialitzats per pegar-se.
Clar, la UEFA parla d'endurir càstigs als clubs. Val, correcte, els clubs.
Els ingressos ja van pagar això, eh?
Pensa que hi ha seguidors, jo no sé si...
Al carrer, Ricard, al carrer.
Els ingressos ja van pagar això.
Els ingressos, sí senyor, ho van pagar. Vull dir, aquí, mira el Madrid, mira el Barça, Florentino amenaçat de mort, Laporta amenaçat de mort, però al final Ultrasur fora, Boixos fora. I els que no s'hi fiquen durs, com l'Atlético Madrid amb el Frente, mira el que passa.
Sí, sí. No, i la mala educació, per exemple, el dissabte dels bucaneros del Rayo Vallecano, amb el minut de silenci que se fa per aquest bon home. Clar. No es pot insultar ni es pot fer el que fan aquesta gent. Per tant, els han de fotre fora. El I els jugadors no poden aplaudir els bucaneros.
La setmana passada en parlàvem de l'exemple de dalt cap baix.
Clar. Però, doncs ja està, estem aquí.
Madura, i en aquest cas...
Penseu que aquesta gent de la Rússia fent 24 hores estaven a Vitoria i ja l'havien liat allí.
Sí, però és que ja els esperaven i ja sabien què passaria, ja sabien... Jo pensava, diguem, fan un gran massa. No, escolta, encara es van quedar...
Van a pegar-se i ara espera que li ha tocat l'Olímpic de Marsella. I l'última vegada que l'Olímpic van a Bilbao també se va liar la del Pulpo.
Sí. I els altres russos que van a Madrid.
Cuidadito. Escolta, això s'ha d'arreglar a partir dels clubs i amb sancions exemplars. Això és que ha passat això al carrer. Però al carrer, al carrer. O sigui, l'Espartak de Moscú durant 1, 2, 3 anys no juga a cap competició.
Cap,
ni Europa League, ni Champions, ni Lliga, ni Copa.
Els clubs anglesos ho van patint al seu moment i va ser no sé quant temps, va ser un parell d'anys mínim.
Tolerància zero, totalment, sí, tolerància zero, perquè això és inadmissible. I ojo, insisteixo, és que hi ha un Mundial a Rússia.
Sí, sí. I és ja, eh?
Estan esfareïts, a la FIFA estan esfareïts i tenen motius per estar esfareïts, perquè estem parlant de tios que no som tu i jo que ens fotem 3 litres de birra i ens peguem, no, que són tios en formació paramilitar.
Sí, clar, és que
veus uns armaris empotrats, que jo veia les imatges d'un tio que se n'anava contra 50, tenia 50 davant i se n'anava cap allí. Clar, home, aquest tio no li arriba la sang al cervell, aquest tio és imparable, no el pots parar, no els pots parar. Llavors, tolerància zero, que no arribin, i si els clubs, que són els que han de tenir controlats a la seva afició, no ho fan, el carrer.
Canviem de tema perquè, és un tema que estava sobre la taula i que, per desgràcia, n'hem de parlar i jo crec que també tampoc ens n'hem d'amagar, ho hem de dir, les coses clares, tolerància zero i qui hagi de prendre decisions, qui les hagi de prendre i cadascú també a casa seva. Per cert, amb motor, Marc Márquez acaba d'anunciar que renova a Honda 2 anys més, fins a l'any 2020. Suposo que està còmode amb l'estructura d'equip, la moto li respon, l'equip encantat de que segueixi. No han transcendit de moment les xifres, perquè no era dels millors pagats, el Marc Márquez. Suposo que haurà pujat substancialment
el seu sol. Ja ho sabrà, el senyor Montoro ho sabrà.
Exacte.
Mira què ha fet l'Alonso, que ja pinxa la roda ja el primer dia.
Se li ha escapat amb un trompo, se li ha escapat la roda aquí a Montmeló.
Aviam, ara que tenim un cotxe, se li escapa el mecànic o la roda. No anem bé, pobre xiquet.
Amb un diari esportiu llegia Alonso no se libra del tuercas. Escolteu, en futbol, vinga, va. Cap de setmana, era un partit complicat, una sortida complicada, com ja comencen a ser totes les que queden fins a final de temporada. Llagostera 2, Lleida Esportiu 3. A priori, no sé si el resultat fins i tot és enganyós, perquè al minut 21 el Lleida estava guanyant 0-3 i no és fins al 76 i 84, crec, que el Llagostera marca els dos gols. No sé si es va patir al final o no, però, escolta, 3 punts.
Sí, home, a veure, ho va dir el Badalejo a la sala de premsa, no? Home, pretendre venir al camp del Llagostera i no patir... ostres, potser és una mica agosarat, no? És cert que quan et fiqués al 0-3 al minut 21, jo estava en el partit del Crio, escoltava per la ràdio i pensava, no pot ser, aquí s'han begut l'enteniment, no? Però, bueno, és normal que amb 0-3 al minut 70, doncs l'equip de casa, escolta, de perdidos al Rio, en té una Ortuño que entre Marcos i el Travesser la treuen, que si entres al 0-4 llavors sí que bona nit i tapa't, però és normal que el Llagostera vagi amunt i mira, al final ten clavi alguna. Jo crec que és una victòria importantíssima. I tornem una altra vegada, ja sé que som repetitius. El gol, si és que n'hi ha més.
No, però després hi ha una cosa important.
Tres xuts, tres gols.
Albert, que veig que és la confiança del jugador Ortuño, ara.
Ah.
No havia marcat com el Javi López, tampoc, i ara pues, els últims partits han estat marcant. Per tant, aquesta gent, algú ho haurà agafat més de confiança, i l'entrenador també li donarà més confiança, també.
Home, en el cas d'Ortuño, doncs s'estrena la setmana passada, perquè si Ortuño, tots els partits que ha jugat amb el Lleida, ha pogut fer hat-trick. Tots.
Sí, sí.
Tots, eh?
Sí,
perquè tenir les ha tingut.
Sí.
Però no li entraen. Ara li entren. Javi López, que aquí també ho han dit moltes vegades. Ostres, què dèiem? O Agudo o Javi López, un dels dos, però que aposti per un i que li doni continuïtat. Doncs Javi López en continuïtat, també ho ha dit el tècnic, no? A veure, és un tio que per la categoria és top. Si aconsegueixes endollar-lo i tenir-lo al 100%. Bueno, doncs ara sembla que Javi López està top i al 100%. Desborda en atac, treballa en defensa, que és molt important també, i després li estan entrant. Bueno, mira, abans d'entrar ho parlàvem amb el Xavi. Això és com el Madrid. El Lleida tampoc està jugant molt diferent el Lleida ara de com està jugant fins ara, eh? Uh-huh. Passa que...
Bueno, que no
contra l'Ontinyent, 40% d'efectivitat, i a Llagostera, minut 21, 3 xuts, 3 gols. Bueno, doncs pues igual que el Madrid.
Sí, sí.
El Madrid tampoc està jugant molt diferent ara el que
bueno,
havia jugat,
que,
eh?
És que tampoc pues entren... canvia tant. Ara, el problema és... La diferència és aquesta, que entren o no entren.
Ara entren. Bueno, doncs, escolta, millor que arribem a la fase important
final,
de la temporada,
sí, clar.
Amb la piloteta que entri i carregats de confiança i depenent de tu mateix. Perquè ara el Lleida és cert que té un calendari terrorífic, però ojo l'Elche, que el tenim a 3 punts,
uh-huh.
I té exactament el mateix calendari que nosaltres.
És el tercer, eh?
L'Elche va agafant tots els rivals que deixem nosaltres, els agafa l'Elche. Vull dir que, bueno, continuem a 3 del playoff, però lo bo és que el tercer també està a 3 punts, ara.
Ja. Yeah.
Llavors, bueno...
No, i no s'han de fer forts a casa, eh?
Tenim dos a tiro.
Forts a casa.
Oh, és la mare dels ous. Ens queden 5 partits a casa...
5 partits només, ja.
Oh, clar.
És que, clar, és que, la setmana, és que aquest dijous és dia 1 de març.
És que estem a jornada de 27, ja.
És que, clar, és el que dèiem ara, ve l'hora de la veritat. Llegia, Albert, una estadística que havia estat el dia de la mañana, de que Lleida, tot i aquests dubtes i falta de gol, és el millor equip de la segona volta.
Sí.
El
sí,
seu
sí.
grup.
En solitari, i a port de 17 punts. Mm-hmm. Ahir Mallorca perd a Cornellà, l'Olot empate, és el millor equip de la segona volta i és el millor equip empatat amb Elx i Mallorca de les darreres 10 jornades de la competició. Bueno, línia ascendent. És cert que també estem en el tram de temporada que millor se'ns va donar a la primera volta, no? La primera volta portàvem 15 punts, ara en portem 17 de 24. Bueno, però les sensacions potser són una mica diferents, no sé, veus que l'equip pues, pot estar
hi ha hagut aquests canvis al mercat d'hivern.
El Vistegui ens doni un equilibri brutal, tot i ser un dièsel que ara deu estar al 70-75%, ens dona un equilibri defensiu brutal, i Ortuño, pues, l'he d'estar fotent, que és el que parlàvem, vull dir, si al final el futbol és que la piloteta entri, vull dir, no hi ha més. I ara s'estan entrant, bueno, jo crec que encara en aquest tram final de la temporada, doncs, amb confiança, i amb la sensació ara sí de que, bueno, pots guanyar qualsevol.
Proper partit a casa davant de l'Alcoyano, al principi si no canvien el calendari diumenge a les 6 de la tarda.
Sí, sí, sí.
Un que, bueno, els que diem, els de casa s'han de guanyar, l'Alcoyano està a la meitat de la taula classificatòria, que tampoc és molt indicatiu això, però vaja, a priori no hauria d'haver problemes, i a partir d'aquí ja ve el Tourmalet, no?
Bueno, anem a Cornellà.
Cornellà és quart.
Ve València, anem a Olot. I després sí que ja comença, doncs, Elxes, Mallorca, Hèrcules, Villarreals i tots els de dalt. Bueno, són dos partits importantíssims que té ara el Lleida, que és el primer traure el de casa contra l'Alcoyano i l'altre al camp del Cornellà.
Uh-huh.
Que allí sí que... Però pensa que el Cornellà, després de jugar contra nosaltres, la setmana següent juga amb l'Elx. Llavors sí que en aquestes tres jornades veurem si és mascle o femella.
Aquests, també s'han de mirar aquests partits ara de directes, qui suma i qui resta a l'altre.
Clar, és que aquesta setmana dels set primers sis s'enfronten entre ells.
Mm-hmm. Clar.
L'Ontinyent va guanyar a l'Ells, que dius,
exacte.
Fantàstic, el Cornellà 3 al Mallorca. Bueno, i després hi va haver l'empat amb el Villarreal i l'Hércules. Bueno, l'important és que és el que dèiem, no? Són fases. Hem passat el gener que ens hem reenganxat, al febrer ens hem consolidat, entre cometes, doncs a on volíem estar, i ara arriba l'hora de la veritat. No ens enganyem, és molt complicat. Fer playoff és molt complicat.
Segueix sent molt complicat.
Vull dir,
ja ho era.
Clar, tenim 41 punts, en queden 33 per jugar. Jo era dels que pensava que enguany amb 61-62 podia estar al playoff. L'any passat es fan 61. Si continua badant l'Elche i no punxa el Cornellà, doncs potser sí que seran 63-64. Això implica que has de fer 22-23 punts de 33.
Són molts, no?
Clar, són guanyar els 5 de casa i després anar a buscar 6-7 punts lluny del camp d'esports.
Clar, és que estic mirant, l'Ontinyent està empatat amb nosaltres. València, Hércules i Atlético Saguntino estan a 3 punts.
És que dos partits perduts vas a dalt o a
davall,
sí, sí,
eh? Ah,
per això et dic, ara hi ha aquests dos partits, el Coiano a casa per ratificar sensacions i per fer-te fora al camp d'esports, perquè ara sí, vull dir, és la mare dels ous, vull dir...
No podem perdre camp d'esports a casa.
Has de fer 15 de 15. Al camp d'esports has de fer 15 de 15. I en principi tens rivals...
Assequibles.
Clar, el tema és que després a fora tens tots els de dalt, clar, tens tots els cocos, no?
Ah, clar.
Has d'anar a ells, has d'anar a Mallorca, has d'anar a Villarreal, has d'anar a Alacant.
Bueno,
i tanques a Sabadell, que va tornar a empatar.
Però en contra també són equips que juguen molt bé al futbol.
Sí, no, i són estadis...
I camps grans.
Clar, el Lleida està més acostumat a això.
Aquest és el camp del Tavit. Ens quedaven dos futbolins, el primer doncs el vam treure, que és dissabte de Llagostera, ara ens queda Cornellà, que serà duríssim.
Jo vull veure bons resultats, en aquests camps. Veurem.
Bueno,
però vull veure bons resultats. Crec que hi haurà bons resultats.
Ricard, si la piloteta entra...
Correcte.
Jo no dubto que el Lleida anirà al Martínez Valero i tindrà les seves 5 o 6 oportunitats. No ho dubto. Veurem si les fica o no les fica. Ara les està ficant.
Escolta, canviant d'esport, divendres hi va haver la Copa del Rei d'hoquei. El Lleida Llista ja anava doncs, sense res a perdre, la veritat. I Ull, que va estar a punt de fer una bona campanada, al final. Reus 7, Lleida Llista 6, Xavi.
No, va estar molt bé i, bueno, abans ho comentàvem amb l'Albert, el que passa és que a vegades decisions arbitrals no són prou clares quan és un equip petit i quan t'enfrentes amb un de gran, no? Evidentment el Reus és un equip gran, és un equip que ha guanyat la Copa d'Europa i és un equip molt fort, però nosaltres penso que vam fer bon paper, vam jugar bé i vam tindre possibilitats fins al final. La llàstima doncs, va ser que els últims minuts pues, jugàvem amb gent menys.
Però és que a més potser és d'aquelles poques derrotes que veus a les xarxes, i potser són 1.000 persones opinant només, si arriba, però veus a les xarxes la gent contenta.
Oh, clar.
No per perdre, però per la imatge.
No, per la imatge, i se va jugar bé, i es va plantar cara amb un Reus. Vull dir, atenció, que tampoc no és tan fàcil fer-li 6 gols al Reus, eh? És que...
Jo crec, perdó, com jo molts, que la sensació era... Jo vaig acabar el partit orgullós, però molt encabronat. Orgullós perquè, ostres, has donat la cara, has estat allí peleant, has fet un partit com el va dibuixar l'Albert a la prèvia, eh? Va dir, el Reus és un equip, doncs, que molt ofensiu, que marca molts gols, igual que nosaltres, són dos equips que juguem molt similars. Bueno, jo crec que ha estat el millor partit de la Copa del Rei. De fet, tots els experts i tal, ha estat el millor partit de la Copa del Rei.
És un atac constant.
Vull dir, 7-6, festival, és un homenatge a l'hoquei, però, ostres, clar, és el que deia el Creus, no? Clar, és que els últims 6 minuts, 4, els hem jugat amb un paio menys. Clar, aquestes dos blaves...
Es nota molt.
I després la jugada del 6-4, que cau el Darío, es queda a terra...
El
Reus no pare, els àrbitres no paren, i te foten... Dius, i tens aquest punt d'encabronament, que dius, ostres, sí, hem jugat molt bé, hem estat allí, però al final hem demostrat que podem estar entre els grans, però encara ens falta el plus aquest de respecte que té arbitral, que tenen els grans i nosaltres no. I que això només tu guanyes doncs, a base de ser gran molts anys.
Clar, dic, estan allí, presentant-te cada any.
Clar, si cada any fem Copa del Rei, clar, al final, doncs l'ICG deixa els tontets de Lleida i serem, ostres, que venen els de Lleida. No? I serà més difícil treure-li una blava al Creus o treure-li una blava al Camp de Nedo quan queden 4 minuts per acabar un partit de quarts de final de Copa del Rei i estàs empatat a 6. Bueno, o estàs 6-5. Bueno.
Fixeu-vos, perquè de vegades, ja ho sé que ho hem dit 1.000 vegades, però segueixo dient que potser no es valora prou el que es fa des de l'hoquei, perquè estem parlant ja de... escolta, que, si ha, que cada any s'ha d'estar a la Copa del Rei, que, o sigui, cada any s'hauria d'intentar estar, volem ja ser grans. Estem parlant de majúscules, majúscules.
Home, clar.
I ho estem començant a donar com a normalitat, entre cometes, i el qual és bo, eh? El qual és bo.
No, i per la gent, i per la pública en general, i per la ciutat, s'ha de ser ambiciós en aquest cas, i el que ell és un equip que és ambiciós, dintre de lo que cap, de la seva petita estructura, s'han anat arreglant i han anat treballant-lo molt bé, que això, els despatxos ho han fet superbé, aquesta gent, se les ha de felicitar, a més, van baixant el dèficit, van d'això, han fet confeccionat una plantilla molt bona en guany, doncs, bueno, pensem que també en la marxa dels dos històrics que teníem, patiríem, sí. I en canvi hem arreglat molt bé els fitxatges, han sortit bé, doncs bueno, endavant, i si podem jugar l'any que ve la Copa del Rei, doncs premi per l'afició i premi pel jugador.
Abans fora de micro parlàvem d'un exemple també de futbol, que a vegades en marxa un davanter, penses que s'esfonsarà tot i sí, l'equip fa un canvi que no vaig, doncs aquí va ser igual, jo recordo l'any passat, pues que marxen, o sigui, i tal, a veure què farem, no?
Trilla, a veure què passa.
Bueno, va ser reforçat bé. No, i crec que també hi ha una cosa molt important i que s'agraeix com a periodista i també com a aficionat, i és el discurs. O sigui, des de l'ICG no t'enganyen. O sigui, quan hi ha equip per salvar la categoria, nois, objectiu salvar la categoria. Quan es creu que hi ha equip per quelcom més, nois, objectiu Copa del Rei i competir-la. Perquè, ojo, el missatge de l'Albert, de l'Enric, dels jugadors, no era, hòstia, la Copa, això és un premi, ja, anem a disfrutar.
Correcte, correcte.
No. No, senyors, a veure, tenim equip, per anar a competir la Copa del Rei. Després, evidentment, jugues amb un Reus, doncs, que té un equiparro, no serà fàcil... Però, ostres...
No, l'empresa el campió d'Europa, eh?
Exacte. Reus. Vull dir, però ja no és allò de dir, no, la Copa és un premi, venga, va, disfrutem-ho, va... No.
Bueno, jo la Copa, ja va ser així, eh?
La Copa ens ho hem currat i ara nosaltres la volem competir. I s'ha competit. Aleshores, jo crec que el club, una de les coses bones que té és aquesta, que sempre va...
Pas a pas, eh?
Molt alineat amb la realitat. O sigui, no és ni de vendre fums, ni de ficar tirites abans de la ferida, ni de tornar-se boig quan les coses van bé, ni de tornar-se boig quan les coses van malament, no? Sempre té un discurs coherent, raonat, i que va molt en línia del que és la realitat, perquè realment l'ICG enguany té un equip, doncs, per fer el que està fent. Uh-huh. Perquè les coses no passen per casualitat.
No.
Perquè ja no és la Copa del Rei. És que estàs a quarts de la FERS, Estàs a un partit de fer una Final Four europea.
Sí.
Aleshores dius, bueno, ja, Lliga, estàs en play-off. Va, això ja no és casualitat.
Proper partit serà dissabte vinent, Voltregà, Lleida, Llista, tornant a la Lliga. En 4 minuts arribem a 2:15. El Força Lleida, escolta, que no.
No.
72-78, Força Lleida, Corunya, a casa... Parlem dels partits de casa, parlem dels partits de fora, parlem dels partits que vulguis, però no acaben de carburar, baixen a la 13a posició.
Però mira la parcial, l'últim parcial, mira.
És on se va perdre, el darrer quart.
És que són les sensacions. La setmana passada teníem aquí el Borja i parlàvem, no?, del problema que implica tenir gent lesionada. I és cert. Però és que l'últim quart... És que comencem l'últim quart i en 2 minuts i mig ens fiquem 60-50. Ens fiqueu deu amunt. Para el partit Corunya... I llavors entres en Barrena i te foten un 12-28. Sí que és cert que el RAC Monaghan fot 3 triples de 9 metres, que tal, però és que ja hi has de comptar. O sigui, no és anormal ni excepcional que el Monaghan te pugui fer un triple de 9 metres. Uh-huh. Val? Però, sobretot, jo em quedo amb la sensació molt pobra de joc que va oferir l'equip a partir del 60-50, perquè és que vam deixar de jugar a bàsquet. Érem pilota al Jarret i que se la jugui, pilota al Brano i que se la jugui. O sigui, els atacs eren un 2-5. Ni una pilota dins. Clar, l'Envaia no està bé, el Carena no està bé. Bueno, ja, però
noten,
és que...
Noten.
Però és que encara que no estiguis bé, alguna cosa has de fer, no?
Clar.
Tu no pots, vull dir, en atac és importantíssim l'equilibri. Vull dir, si tu fiques pilotetes dins i els de dins estan bé, les defenses se van tancar i després pots doblar fora, i fora tu tens tios que l'enxufen molt bé de 3.
Sí, són molt bons tiradors.
I de 3 passa i al revés passa el mateix. Si el Brano i el Jarre van enxufant, ostres, la seva defensa també s'obre una mica, llavors és quan tu has de tenir la picardia de ficar pilotetes a dins. Bueno, doncs per temes físics no s'està podent treballar en aquest sentit, el problema és que s'acaba la temporada... I ojo.
I cuidadito, cuidadito.
Cuidadint, perquè la sensació és que l'equip no juga res.
Bueno, no estem mirant cap avall, de moment, però, clar, l'objectiu és acabar fins a la posició número 9, no?, juguent el
play-off,
el 9, clar. Ara hem baixat a la 13a.
Jo, ara mateix, parlar de play-off em sembla una utopia.
Una utopia, exacte.
Si jo vull, el primer pas és que l'equip torni a jugar,
El proper partit és contra l'Oviedo, que va cinquè. Per tant, no sé si és el millor escenari per recuperar-se, però clar, des de la 13a posició...
Clar, és que quan vas 13, vull dir, tens 12 que tens davant. Per tant, no ets favorit en la majoria de partits.
Descens són els dos últims, sí. Els dos darrers. Aviam, estan amb 6 victòries, els dos darrers, i nosaltres estem amb 10.
Sí.
A priori...
No.
És bastant impensable, eh?
No sembla que hagi de perillar la permanència, però...
Ara, la novena posició sí que...
No, és complicat.
Està complicada,
i després, amb el que costa enganxar-se la gent... Sí. Ostres, jo al Barris Nord cada dia veig menys gent.
Jo també.
És normal, i sí que és veritat que és el lloc privilegiat de Lleida per gaudir de l'esport, perquè sí que és potser on hi va més gent de manera regular, però és veritat que si tu hi vas anant i l'equip va perdent, doncs a poc a poc la gent es desenganxa.
Bueno, hi ha hagut també un canvi al departament de màrqueting del club, que s'ha notat moltíssim, i evidentment la mare dels ous són els resultats, i és que l'equip és que no guanya, i no guanya a casa. I cada vegada, doncs, hi ha menys gent, i això després recuperar-ho és molt complicat.
Xavi Pérez, Albert Square, gràcies per estar amb nosaltres, com sempre. Per cert, avui s'ha presentat aquesta final de la Supercopa de Catalunya, que jugarà al Camp d'Esports entre el Barça i l'Espanyol el proper dia 7 de març, que suposo que estarà el Camp d'Esports ben ple.
Quina xaranga anirà?
No sé quina anirà. Xavi Pérez, Albert Square, una abraçada, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Camí cap a les 2 de la tarda obrim la Nacional 240, ben acompanyats des de Tarragona amb la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Molt bé, i tu?
Jo molt bé.
Molt bé.
Esperant aquest canvi de temps cap
Home,
a fred.
Com esteu a Lleida? És veritat, perquè aquí fa fred i diuen que pot nevar arran de mar. No sé...
No, si aquí també ens donen neu a cotes de la ciutat de Lleida, però... Això és
400 metres, no?, més o menys.
No, a Lleida som... Bé, ara t'ho busco, perquè no ho sé exactament.
Podríem apostar.
No arriben a 300, eh?
Podríem apostar.
Sí, sí. De totes maneres, es parlava de dimarts, ara s'ha mogut cap a dimecres.
Tu, queda't a l'estudi, que hi ha escalfor, eh? I llavors així estàs segur. Així et tenim aquí segur per connectar en directe en qualsevol moment.
No? I que passi el que passi, podem... Perdó, a Lleida estem a 167 metres.
Ah, 167.
167 sobre el nivell del mar.
Oh.
Que malament, no m'ho sé, jo aquestes
jo tampoc,
xifres després no me les sé.
Segur que ho sabia, però són conceptes aquests que no retens.
Jo ho he avisat avui i ara no ve el cas, però anem a recordar-ho. Sisplau, a la cartera sempre s'ha de tenir ull, però si a més ens diuen que vindran com condicions climatològiques adverses, escolta, paciència, si aquell dia tardem el doble, són dos dies.
Sí, sobretot cadenes, si hem de sortir en llocs on se'ns ha avisat que estarà complicada la cosa, ja saben, el kit aquest de supervivència, sí. Tot potser no cal, però cadenes sí.
Clar que sí.
Important. Escolta, de què parlem avui? A veure.
De què parlem? Doncs mira, parlem d'un èxit.
Ah, sí?
Sí, parlem d'un èxit, perquè parlarem de l'Animac, parlarem amb la seva directora, amb la Carolina López, i parlarem d'un èxit, perquè s'ha incrementat la presència de públic, han arribat a 30.000 les persones que han visitat aquests 4 dies de la 22a edició de l'Animac. Ha pujat també un 6% la projecció de treballs, uh-huh. Jo crec que entre tota la gent que ha anat almenys amb una activitat de l'Animac, la sensació és que això s'està fent gran.
Bueno, sí, clar. Quina edició ha estat aquest any?
22a
22,
edició.
Ja és passada la majoria d'edat, això. Avui jo crec que tindrem una conversa molt interessant. Evidentment, farem balanç amb la directora, però també tindrem una visió que és, jo crec, molt important. La de dues persones que hi han participat, no només com a espectadors, sinó com a part, presentant els seus projectes. No? Volem saber també què suposa per ells i per elles poder participar en una mostra com és l'Animac.
A més, la directora ens ho dirà després, però hi ha una cosa que valoren i marque si realment estàs fent gran o no, i és que hi ha molts productors, molts realitzadors, molts directors volen venir a l'Animac a mostrar, a estrenar les seves obres. I això ja sí que és un indicador de que l'Animac existeix i és un bon aparador.
Clar.
I és un bon aparador.
Escolta, és la 1:33
sí,
minuts.
Fem una pausa.
Però molt curta, eh? Què tenim? Minut i mig?
No arriba a 2 minuts, va.
Doncs va, corre.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12 es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
Pienso que qué bien hice en traer todos mis seguros a la Mutua. ¿Y tú? ¿Por qué no te los traes? Piénsalo.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Banco Sabadell presenta Acompañarte, con Rafa Nadal y Marc López.
Tener una buena relación, tener esa complicidad con el otro.
Cuando tienes a tu compañero al lado, y más si es un amigo, creo que es mucho más sencillo.
Compromiso Empresas. Tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos uno. Descubre cómo en bancosabadell.com/acompañarte. Sabadell, estar donde estés.
¿Ha comprado un camión entre 1997 y 2011? Quizás ha pagado un sobrecoste ilegal y aún puede reclamar su devolución ante la Unión Europea. Más de 25.000 clientes se han unido a esta demanda colectiva liderada por CCS Abogados. Si quiere recuperar su dinero, únase antes del 28 de marzo. Más información en el 912-913-777 o en ccsabogados.com.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad. Y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
No sap que és la 1:35. Mònica, et dic una cosa abans d'entrar en matèria.
Va, a veure.
Avui ja saps que s'ha inaugurat el Mobile World Congress.
I tant.
Ja tenim els nostres enviats, el Jaume Sitjà i el David Casero, treballant des d'allà. Des de Lleida han fet ja la primera connexió avui. I el dimecres estarem fent un programa especial. Mira, no li diem Nacional 240, sinó un programa especial Mobile World Congress per tot Lleida i per tot Tarragona, des del Mobile World Congress, des de Fira de Barcelona.
Una 240G, no?
Sí, ja, això, cosa... mira, molt bona aquesta.
Una cosa així,
sí,
eh? Sí. Perquè ja no sé si estem al 3G, al 4G, al 5G, bueno, Ricard, jo no
estem
sé.
Estem al 4G, però s'està presentant el 5G.
Sí, però dimecres... hi ha llocs que el 3 encara no arriba, eh? Potser hauríem d'arreglar això.
Aquest primer és el problema. El dimecres parlarem de moltes coses. No només, ara, alguns escolten i diu, és que jo les noves tecnologies... No, que parlarem d'idees, parlarem de conceptes, de coses que es presenten al Mobile World Congress. Hi ha més de 1.000 expositors, vull dir que imagineu si es presenten coses d'aquestes que ens ajuden a millorar a millorar la nostra qualitat de vida. I, evidentment, al final, cap allà a 2:45, parlarem de aquí en diuen, el David Casero en diuen los cacharritos, eh? Cacharrets
de
i
les
cosetes.
Novetats, no?
Correcte, però parlarem de moltes coses, de per què és important tenir el mobile a Barcelona, de què en treuen els ajuntaments, les diputacions, els ciutadans, etcètera.
Sí, sobretot, no? Què ens és útil a nosaltres com a usuaris del que s'està presentant ara, que és una mica el futur,
que
no?
Que sempre hi ha coses que són útils. I després hi ha el que surt a la pantalla, que mira, escolta, allò és la foto, però hi ha moltes coses al darrere.
Exacte. Ara sí. Dimecres, de 12 i 20 a 2, eh?
Sí, sí, sí.
Atents, des del mobile, Ricard, que trauen de passeig. Que bé, que bé.
Sí, que han donat neu, per cert. Jo no sé com sortirem
igual
de Lleida.
No arribes. Bueno, igual no arribes. Però bé, va, sí, parlem de cinema, a més aquesta setmana, que no, és setmana d'Òscars i de tot, jo crec que parlarem de cinema en molts aspectes, ara concret de cinema d'animació, i parlem, doncs, com dèiem abans, de la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, l'Animac. Crec que tens al telèfon algú que en sap força, no?, de com ha anat tot plegat.
I tant que sí. A més, ens pot parlar de tota l'evolució, de tota la història, que és la directora de l'Animac, la Carolina López. Carolina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, primer de tot, com estàs?
Doncs bé, la veritat és una miqueta cansada, però molt i molt contenta, molt satisfeta d'aquesta edició.
Avui no sé si tens, Carolina, una mica de ressaca, si podem dir així, no?
Sí, però de ressaca, però de bon gust de boca, la veritat.
Aquesta s'agraeix. S'ha tancat ja aquesta 22a edició. Calculaven això amb 30.000 visitants, que tenien en compte les sales on es desenvolupa l'Animac, doncs és una xifra alta, ha pujat un 10%, també amb un 6% més d'espectacles. En fi, suposo que des de la direcció feu posada en comú, hi ha cosetes a millorar, però a grans trets ha estat una bona edició, suposo.
Doncs sí, la veritat, també l'haver triat la música jo crec que ens ha donat molt joc des d'aquesta inauguració, no?, que vam fer amb la OGC, que va ser un espectacle fabulós, i després tots els convidats, no? Ahir tancàvem amb el Zacarías de la Riba, Martínez de la Riba, que és el músic de Tadeo Jones, i la veritat és que encara estic rebent per WhatsApp, per mail, tots els agraïments de tots i cadascun dels convidats, dient-me que s'ho han passat molt bé, que is beyond our highest expectations, que és com, és molt millor de les nostres expectatives més altes, o sigui que, i això, doncs, bueno, que t'ho diguin músics, animadors i gent de cinema i productors de tot el món que han vingut, doncs, dona molta satisfacció, la veritat. Mm-hmm.
Escolta, deixeu-me que us presenti els convidats que tinc aquí a l'estudi, perquè a més també, Carolina, m'interessa molt que puguis escoltar la seva experiència. Tinc aquí a l'estudi a la Daunoi Martí i a l'Abel Cano, que són alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, que han estat protagonistes, d'alguna manera, d'aquest Animac també. Daunoi, Abel, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Estàveu escoltant a la Carolina, no?, que feia aquest balanç. Vosaltres hi heu estat no només com espectadors, sinó presentant projectes, també, eh? Com ha estat aquesta experiència?
Ah, pues, molt bé, perquè sempre fa il·lusió veure el teu projecte en pantalla gran i, no sé, et compensa.
No, sí, molt bé. O sigui, jo ja començava, o sigui, tenia l'expectativa de no entrar, perquè, clar, és un lloc important, però, bueno, o sigui, que només en aquesta notícia de que estaria el meu curt allà, pues em va fer molta il·lusió.
Però, escolta, vosaltres havíeu visitat l'Animac abans de ser creadors?
Sí, sí, sí. O sigui, bueno, quan vam començar a fer el grau superior d'animació, i ja ens van dir que existia aquest festival, i els dos anys que va durar el grau vam anar-hi.
Jo crec que la sisena o la setena vegada que hi vaig, vull dir, fa molts anys que hi vaig, i que el meu primer curt me'l passin per allà, realment m'ha fet molta il·lusió.
Clar. Carolina, mira què et sembla, perquè suposo que també,
bueno,
és una de les...
Sí, si em veig els fa il·lusió a mi més, perquè nosaltres des de l'Animac sempre hem apostat molt i molt pel talent, i pel talent emergent també, no? I de fet, doncs, aquest any, en aquesta pantalla, l'Open Screen, que pues, hem intentat també, doncs, donar cabuda a tot un seguit d'obres, d'autors locals i d'aquest talent que jo crec que s'ha de cuidar molt, no?, perquè és el nostre futur.
És que això ho comentava ara el Ricard abans de, no?, abans de la publicitat, deia, cada vegada hi ha més gent que veu l'Animac com aquest grandíssim aparador i que hi vol ser present, no? Suposo que les peticions que us arriben, Carolina, són infinites, no? La selecció per a vosaltres també és molt dura, no?, del que s'hi veurà cada any.
Sí, és veritat, perquè aquest any, tot i que, o sigui, ha sigut l'any que hem rebut més títols, també ha pujat molt la qualitat d'aquests títols, i la veritat és que ha sigut molt i molt difícil, tenint en compte que, a més de les coses que ens arriben per convocatòria oberta, jo també visito festivals, estic tot l'any buscant coses, m'arriben d'altres maneres, i això també, pues, ho afegeixo al que és el programa. I la veritat és que sí que he notat, doncs, sobretot, jo crec que aquest any ha sigut un any, un punt d'inflexió, perquè el fet de que la gent de vendes de Brett Winner, no?, que és una de les pel·lícules i armatratges animats nominats als Oscars, ens hagi buscat a l'Animac i ens hagi oferit l'estrena espanyola d'aquesta pel·lícula, tot i que no som un festival competitiu, això a mi la veritat és que m'ha cridat molt l'atenció, no? I no només això, sinó també un munt de curtmetratges que a vegades, pues, bueno, no, ni tan sols diem que són estrena, però molts i molts han tastat estrena espanyola, i em costa, doncs, que els autors, els distribuïdors ens confien les seves pel·lícules, doncs, perquè jo crec que també dintre de la comunitat dels animadors a nivell internacional, que no és tan gran, és com la del cinema, és més petita fins i tot que la del cinema, però jo crec que també hi ha això del boca a orella, no?, de, oh, pues, Animar, que és un festival que ho cuiden molt, també la presentació de les pel·lícules, que la gent hi ve, que hi participa, i tot això, doncs, fa que un festival tingui bon nom. I aleshores, doncs, bueno, doncs coses com aquestes del Brett Winner, totes aquestes estrenes de curs també que hem tingut, o el fet, per exemple, doncs, que la indústria també s'hi hagi fixat en l'animat, que per primer any doncs, ens van demanar les dades de l'animat per incloure'ns dintre del Libro Blanco de l'Animació, que a més s'ha presentat per primer cop una publicació tan important com aquesta per la indústria, que s'hagi presentat a Lleida l'animat, doncs també per nosaltres això és un suport important per part també, no només de la part més independent i més artística, sinó de la part industrial, no? Clar. On que hagi vingut el Fermín Muguruza a presentar Black is Verza, que és un projecte molt potent, no? I que s'estrenarà al setembre, o la gent de Buñuel en el Laberinto de las Tortugas, que hagin també tingut a bé doncs, venir i compartir amb nosaltres la llotja un projecte d'aquestes característiques que tan potent, no? Doncs tot això ens fa pensar doncs, que després d'una feina de molts i molts anys i de molta gent que l'ha fet possible, doncs ens està arribant, diguéssim, com aquest reconeixement realment molt més enllà de Catalunya i d'Espanya, no? I això doncs, ens omple de satisfacció, clar.
Hi ha una cosa, Mònica, que també ajuda a fer anys. Recordem que l'animac arriba a la 22a edició, suposo que la Carolina està d'acord amb mi, i els convidats que tens als estudis, doncs, també des del seu punt de vista, és que amb 22 anys ara pots rebre creadors que realment es van començar a endinsar al món de l'animació després de visitar una edició de l'animac fa molts anys i que potser no tenien ni al cap dedicar-se a això, sinó que, escolta, mira, fan això a Lleida, anem a veure-ho, que ara m'ha agradat, començo a fer estudis d'això, i ara arriben, per exemple, a Lleida els germans Pomares, per exemple, però d'altres exemples. Suposo que això també és un fruit que s'està recollint, potser no és tan marcat com un any d'inflexió del que ens explicaves, Carolina, que es pugui marcar en un any concret, però els últims anys suposo que cada vegada us trobeu més exemples de gent que va començar com a espectadors i que ara passen a ser creadors i que participen.
Absolutament, o sigui, imagina't per nosaltres també quina satisfacció, no?, doncs poder que el públic hagi donat el premi. Tu parlaves dels germans Pomares, que òbviament ha sigut fantàstic poder presentar aquest Morning Cowboy, que és a més un curtmetratge fabulós, que es va presentar a la Berlinale, vull dir que és un dels grans festivals internacionals de cinema, no només d'animació, i que siguin de Lleida i que t'expliquin que es dediquen a l'animació, perquè quan eren joves venien ells a l'animat i van decidir que això els hi agradava i aquesta mena doncs, d'animació més lliure, més autor, era el que ells volien fer, doncs imagina't, o sigui, per nosaltres, i a més que són una parella molt internacional, els germans Fomanis, perquè el Fernando ara està treballant a Viena, l'Helena, bueno, en aquests moments, per circumstàncies, ha tornat a Catalunya, però ella ha estat molts anys treballant a França, vull dir, són dos grandíssims professionals, però que a més han trobat el temps per fer una obra personal i que els hi està funcionant molt bé a nivell de festivals i espero que encara més, amb premis i demés, perquè realment és un curtmetratge. Bueno, jo ahir tenia la projecció, que era la Cluenda, al costat del Zacarías de la Riva, que és el músic de Tadeo Jones, i ell va voler després felicitar personalment el Fernando i l'Helena perquè diu que li encantava, que és un curt, diu, bueno, jo amb el primer curt que vaig fer, diu ella, el Tadeo Jones, el curt, perquè ja sabeu que la saga surt d'un curtmetratge, diu, ens vam recórrer molts festivals de curts i et puc assegurar que aquest realment és un curt que normalment no es veu, que està molt i molt per sobre, diguéssim, de la mitja del que es veu als festivals internacionals.
Clar.
O sigui que, i la Rocío Álvarez, que va ser aquesta noia valenciana, però que viu a Bèlgica i que va presentar una pel·lícula, Simbiosis Carnal, i que va guanyar el premi del públic, la Rocío també diu que ella, el seu primer festival que va venir mai amb la Universitat de València, que la gent de la UPV són uns assidus a l'animat, i a més és una pedrera de talent fabulosa, diu, el meu primer festival que vaig venir va ser l'animat, i per això em fa molta il·lusió rebre aquest premi d'aquest festival. O sigui que jo crec que quan encara és un projecte, no?, sempre has de tenir doncs idees i fites a curt, mig i llarg termini, no? I jo crec que el veure que això està passant, que hi ha creadors que els hi han sortit les dents a l'animar, doncs això, clar, doncs és d'aquests projectes que dius, bueno, aquí hi ha una feina a mig i llarg termini també, no?
Clar. Clar, jo no sé, l'Abel i
la Daunoi, no?, que ens expliquin...
Com clar, es van iniciar en aquest món?
Exacte, a mi m'agradaria saber com vosaltres comenceu, no?, com us comença a interessar el món de l'animació i aposteu, no?, per aquests estudis, que això també després li preguntarem a la Carolina, no?, que tenim la sort de que els podeu fer aquí a l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona, no? A veure, Dau, no, i t'ha mirat la vel, o sigui que et toca tu.
Doncs jo, a veure, el primer any que vaig fer il·lustració vam anar a l'Animac, que crec que era el primer cop que anàvem com a escola a provar, i vaig anar i, bueno, em va passar una cosa semblant. O vaig veure molta d'animació diferent a la que es veu per la tele, amb, no sé, més psicodèlia potser, més coses a les que estàs acostumat. I vaig dir, uau, que xulo. I com anava cada any, vaig pensar, i per què no ho provo jo també de fer animació? I, bueno, vaig iniciar aquí, vam ficar animació a l'escola, vaig decidir també fer-la, i superguai. Jo crec que en part pues, també m'ha ajudat l'animar a tirar endavant. Cada any surts d'allà, veus referències noves, veus maneres de treballar diferents, i... No sé.
És inspirador,
sí, jo
també,
crec que
no?
M'ha inspirat molt.
Quin és el projecte, per cert, que has presentat?
El meu es diu Sota l'olor de la figuera. Uh-huh. I és un curt que parla una mica sobre el sentit de la vida, de que cadascú pot... Les petites coses poden fer que tu creixis com a persona.
I tècnicament, quin tipus d'animació has fet anar?
Doncs barreja diferents tècniques. Comença amb animació 2D tradicional, dibuixat frame a frame, i va evolucionant cap a un stop motion, fins que, bueno, apareix el puppet en, bueno, en físic.
Ah, sí, sí, el titella, sí.
Sí, sí.
Abel, explica'ns la teva experiència, no? Una mica com ens ha explicat ella, com t'inicies tu, i ara et pregunto pel teu curtmetratge.
Bueno, jo, sí, des de petit sempre m'ha agradat el tema dels dibuixos animats, sempre, o sigui, ets un nen i t'agrada. Però ja de més gran, pues, m'agrada dibuixar i tot això, i tenia curiositat per aquest món. Però em va costar molt trobar uns estudis, tal qual, d'estudiar animació. I llavors fins al batxillerat i tot això encara no sabia cap a on tirar, exactament. Llavors no vaig fer ni l'artístic, o sigui, vaig fer l'humanístic perquè no sabia què fer. Llavors, pues, al final vaig anar a un saló d'estudiants d'aquests i vaig veure l'Escola d'Art que tenien el curs aquest d'animació, i llavors pues, m'hi vaig apuntar directe. Però fins a l'escola no sabia res de l'Animac ni res. Llavors, un cop a l'escola ja vaig anar-hi, i pues, em va flipar molt. O sigui, va ser, o sigui, és que clar, és això, és el que ha dit ella. Allà tens un munt de curs de diferents tècniques de tot el món, i una manera de veure les coses pues, molt diferent, i que potser t'obre més la ment a diferents tècniques, a barrejar coses o tractar idees d'una manera més original.
Clar.
Llavors trobo que és un festival que per artistes i creatius pues va molt bé per veure com altres artistes han treballat un tema diferent o això.
Explica'ns alguna mica del teu curtmetratge. El teu projecte és Algos.
Sí, el meu projecte és Algos, que bueno, és dolor en grec, i tracta... És una mica psicodèlic, també, és molt abstracte, és molt raro, però tracta sobre el procés de dol d'una persona, o sigui, quan se li mort algú, doncs les fases, diguéssim, què passa, i això és representat en dos personatges. I de tècniques també he fet com una barreja, o sigui, he fet frame a frame, 3D, stop motion, no? Aquí no vaig arribar. I, clar, això també, el que ens ha passat també molt als dos, que hem volgut abarcar potser massa per un curs fet només per una persona. I, clar, es veuen coses que potser no estan perfectes o com hauria d'estar, però jo crec que ens ha quedat un resultat, sobretot a ella l'ha quedat molt bé.
Ah, la Dau, no, i hem de dir que ja tens un premi per sota, sí, l'olor de la figuera, no? Un premi taronja.
Ah, sí.
Ja no se'n recordava. Carolina, no sé, tu què sents quan escoltes aquestes experiències, no? És a dir, jo, per exemple, vaig arribar a l'Animac a través de la formació, no? La Dau, no, i en aquest cas ja el coneixia d'abans, no? Però ja li interessava, sí, més aquest tema. Suposo que has vist històries com la d'ells dos en moltes ocasions, no?
Em fa moltíssima il·lusió. O sigui, a mi això és el que més il·lusió em fa. Això, i quan veig els crios que venen a les escolars. O sigui, són els meus moments. Jo quan em passejo per l'Ànima Crea, quan veig que arriben tots els campus, els estudiants, tanta gent jove, amb els seus sketchbooks, amb els seus projectes, amb tota aquesta il·lusió, em sento tan identificada quan tenia la seva edat i vaig anar al meu primer festival i vaig decidir, perquè jo vinc de Belles Arts, i un dia resulta que vaig veure unes coses allà en Superbuit, molt underground, però vaig veure que hi havia altres maneres de fer animació que no eren les habituals, les comercials, i de cop i volta és que em vaig enamorar de l'animació i va ser una passió que em dura fins avui. Bueno, no sé, és una mescla com d'il·lusió, quan és una cosa que s'encomana, no? I és per mi, vosaltres, gent com vosaltres, i els vostres curs i la vostra il·lusió, és el que a mi em fa cada any tirar endavant, buscar coses xules, és el meu motor.
Mm-hmm. A mi m'agradaria que li digui, si voleu preguntar alguna cosa a la Carolina, podeu, del noi o Abel, no sé, aquí teniu l'oportunitat, que la teniu aquí. No, perquè vosaltres, a banda de presentar els treballs, evidentment heu estat espectadors, i heu pogut veure moltes coses, no? No sé si la voleu felicitar per alguna cosa en especial que us hagi agradat de la programació d'enguany, perquè s'han passat el cap de setmana per Lleida, us dic, tots dos.
Que això no ho hem dit abans, perdó, però que el fil conductor d'aquest any ha sigut la música, la banda sonora original.
Mm-hmm. No sé, heu vist alguna cosa que us ha sorprès especialment en aquesta edició?
Bueno, sorprès no, o sigui...
Heu pogut veure moltes coses perquè, clar, l'oferta és molta.
Sí.
La veritat és que se fa complicat triar, que això sí que em fa mal, que hi ha tanta programació que ahir, per exemple, em va passar. Volia veure la de Lou Over the Wall i la dels Menja Mitjons i dic, uf, he de triar, no puc veure les dues hores.
Bueno, però això ens passa, clar, a mesura que anem creixent, doncs hi ha més programes.
Clar,
Què et va agradar? Vas veure Lou Over the Wall?
Sí, vaig veure Lou, em va sorprendre molt, vaig dir, mira, sí que és de música.
Sí.
I tal. I no sé, bueno, no sé, em va agradar bastant la pel·li. Em va saber greu no anar a veure l'altra, perquè l'Estela era l'animadora, no?, o la directora, no en tinc clar.
Sí, la realitzadora, la il·lustradora, perquè la vaig veure... La Galina Mislíkova.
Sí, la vaig veure a l'esmorzar, estava i... Oh.
Bueno. Sí, però també és important això que ens deien, no, Carolina, de que és inspirador per ells, no? Parlo d'estudiants com, no? Els tenim aquí d'exemple, la d'Unoi i l'Abel, però que per molta gent l'Animac és també l'espurna, no?, moltes vegades.
Exacte, sí. I de fet també, o sigui, jo quan em faig tota la selecció i la programació, jo només programo coses, o sigui, que a mi em fan vibrar, perquè dius... I a mi m'agraden, entenc que hi haurà molta més gent també que els hi agradarà. Lògicament, també, quan programes, intentes agradar a molta gent diferent, però sense perdre, diguéssim, una manera o una editorial, per dir-li d'alguna manera, que és aquesta, que és trobar obres sorprenents, que tinguin un punt experimental, que tinguin un punt de tovalla, que tinguin un punt de recerca, no?, de noves maneres d'explicar... de nous grafismes, en aquest cas de les músiques, que hi hagués una oferta important de diferents apropaments sonors, no? O sigui que la veritat és que jo m'ho passo molt bé fent aquesta selecció i espero que això pues, s'encomani, o si més no, que arribi als espectadors, no?
Mm-hmm. Escolta, ens queden 4 minutets, Ricard. No sé si vols preguntar alguna cosa més a la Carolina.
Jo, Carolina, ja ho sé que comenceu a treballar la propera edició l'endemà, que l'endemà és avui, però que falten molts dies. Però hi ha alguna cosa que ens puguis avançar que hagueu pensat, que dir, escolta, mira, l'any que ve farem això, o hi haurà aquesta novetat, o hi haurà una cosa sonada?
Doncs sí, jo ja tinc coses al cap. Ah. Ja tinc coses al cap. El que passa que amb això sóc molt curosa i fins que no comenci a tenir-ho ja com més clar i una miqueta més definit, m'estimo més no parlar.
Fins que no sigui el sac i ben lligat, no, Carolina?
Exacte.
Bueno, però la bona notícia és que sí, que la Carolina és inquieta.
Clar.
Que no en té prou.
Sí. La veritat és que ja em ronda pel cap el tema de l'any que ve, però abans d'anunciar-ho vull assegurar-me de que hi ha certes coses doncs, que es podran fer i a partir d'aquí doncs ja... Però bueno, jo ja, en el meu cap, jo ja li estic donant voltes, mm-hmm. O sigui, jo...
Clar. Escolta, a mi m'agradaria també saber, d'Unoi i Abel, ara que us han projectat els vostres curtmetratges a l'Animac, aquest sota l'olor de la figuera i Algos, ara què? A partir d'ara què? Vosaltres continueu estudiant, evidentment, perquè, clar...
Sí, bueno, jo el meu objectiu és anar a Barcelona a seguir formant-me, perquè, clar, per aquí, clar, tinc el grau superior, però ja si vull fer més coses, doncs és anar-te fora i Barcelona. A Barcelona hi ha bastants estudis d'animació. Sí que és car, perquè és molt car.
Ah, aquest és un altre tema,
clar,
sí.
És molt car, però, bueno, sí, la qüestió és anar treballant i estudiant i això. I ara començaré a fer un curs i l'any que ve m'agradaria ja començar la carrera. Però, bueno, és això, s'ha d'anar... Jo vull seguir formant-me perquè...
Importantíssim, sí, això. Sí. A veure, hi ha algun curtmetratge al cap, nou? Tens alguna cosa ja en ment o què?
No, en principi, ara de moment no.
De moment no.
Pues, vull preparar-me a fer molt de portfoli, perquè per això és el que entres, bàsicament, si vull entrar a alguna empresa o això. Però, No, no, de moment cap curtmetratge. Cap
curtmetratge. Déu, noi, en el teu cas, quins plans hi ha a partir d'ara? A veure.
Home, jo... Pues lo que pugui, si puc entrar a la indústria, millor. I si no, pues seguint treballant, seguint formant-me com pugui i no res, i fer curs.
Podem tu ja tens alguna idea per aquí, intueixo.
Jo he anat pensant, ja.
Molt bé. Carolina, suposo que això és importantíssim, no? Que sí, no parin de formar-se.
Exacte, i a més també és curiós, és important sempre tenir idees i anar pensant, perquè moltes vegades, i a mi em passa, o sigui, amb els anys que tenc i d'experiència, que a vegades tens una idea per fer una cosa, en el seu cas és una pel·lícula, en el meu cas és un projecte, potser de difusió cultural, i aquell no és el moment precís que això es pugui fer per circumstàncies, però sempre és bo tenir projectes, idees, que tu les guardes en un calaix i qui ho sap si algun dia, potser, obriràs aquest calaix i les treuràs. Mm-hmm. O sigui que és important sempre estar amb el cap i amb la creativitat en marxa.
Mm-hmm. Escolta, preneu una bona nota d'aquestes paraules de la Carolina.
A més, avui no n'hem parlat perquè ens hem centrat a la part personal, que jo crec que és la part potent de tot plegat, però que les noves tecnologies s'hagin abaratit, tot i que són cares, però estiguin més assequibles, també ha ajudat a que hi hagi molta més gent que s'hi pugui dedicar. Escolta, que arribem a les dues, que ha estat un plaer avui estar amb nosaltres fent balanç a l'endemà, d'aquesta 22a edició de l'Animac, la Carolina López, la seva directora. Carolina, gràcies, bon dia.
A vosaltres, bon
gràcies.
Dia.
Gràcies. I aquí hem tingut a la Dauno i Martí, l'Abel Cano, que han estat presents a l'Animac, també com a creadors i com a espectadors. Un plaer. Moltíssimes gràcies per haver vingut aquesta estona.
Moltes gràcies.
Vegi molt bé.
Mònica,
Ricard,
fins demà.
Les dues, notícies.
Ja està.
Adéu.
Adéu.